A Catalunya Ràdio, que no falti de res.
Hola, Catalunya!
Recte final del programa, moment pel gastro musical, en què avui el Santiso està ja crescut. Ell ens intueix la part musical, que avui no sé per què, però li veig connotacions blanquiblaves a ratlles, i el Jordi Jaques llavors s'encarregarà de maridar-la.
Avui estic content de poder fer la secció de l'Espanyol, sí, no enganyaré a ningú. A més, els pericos, sabem que som un equip petit, sabem que som el germanet, el cosinet, aquell que no fa gaire soroll, i nosaltres, amb petites coses, ja estem contents, no? Ens agradaria guanyar la Champions, però ja només dir la UEFA ja se'ns va tot, doncs nosaltres, amb petites coses, estem contents. I he trobat una petita cosa relacionada amb aquesta secció, amb la música i després amb la gastronomia, un petit detall que em va encantar, mireu. Dire Straits.
Oh, quina guitarra, tu.
Ja comencem bé.
Oh!
Us agraden els Dire Straits?
M'encanta, i et diré una cosa. Jo ara sóc un friqui en moltes coses. Tinc un tocadiscos en català, no sé si el tocadiscos, no? Sí. I tinc el Money for Nothing dels Dire Straits. I sona allò amb aquell vinil.
Hi ha algú al món que no li agradi els Dire Straits? És
possible? Hi ha gent rara.
Hi ha gent de l'Espanyol, no. Vull dir que hi ha gent rara.
Aquest dia els de l'Espanyol vam triomfar, ara arribarem. Jo recordo de petit, quan estava a l'esplai, que els monitors es passaven un LP, un vinil,
sí,
una guitarra superguapa, així metàl·lica, que jo no sabia què era un disc dels Dire Straits que s'anaven passant setmana rere setmana, després vaig entendre-ho tot. Avui som a la Monumental, a Barcelona, som el 10 de maig de 1992, dins de la gira On Every Street, una megagira on van fer més de 300 concerts. Van fer 3 dates seguides a Barcelona, a la Monumental, i un mes després van haver de tornar, perquè és que ho venien tot. Déu de maig de 92, quedava molt poc per aquella final vostra a Wembley. Mm-hmm. Arribaria molt, molt, molt aviat. S'estava acabant d'encetar els Jocs Olímpics de Barcelona, o sigui, eren unes dates molt importants. I pels pericos era l'època del Korneyev, Galiamin, Kuznetsov, se'n recordeu, no?
Sí.
Després hi havia l'Eloi, el Mino, el Besa, Francisco, com m'agradava el Francisco, Escach, Mendiondo, Mágico Díaz, era... Els pericos també era un bon equip.
Sí, Cruyff es va fixar en un parell d'aquests i es va fixar. Sí.
Allà va començar, va començar tot. Va ser el declive,
I més els recordem, aquests jugadors.
Sí, Korneyev i Escach,
Sí, els recordem.
Però per què parlem dels detalls? Per què parlem d'un concert que no era a Sarrià? I estem parlant de la Monumental? Perquè allà va passar una cosa molt especial. Mentre la gent, culers, pericos, hi hauria gent de, no sé, de
Madrid,
Sant Andreu,
sí,
algú del Sabadell, del Madrid, hi hauria de tot, passaven coses com aquestes.
Si la sort no m'hi ha, l'ha de ser venir. Laying everybody low with a love song that he made. When he finds a convenient street door, he steps...
Sabeu quant costava l'entrada d'aquest concert?
1.000 pessetes.
Jaques, tu què dius?
2.000 pessetes, va.
3.800 pessetes, 23 euros al canvi. Déu-n'hi-do com canvien les coses. I mentre anava passant aquest concert, va arribar el moment típic, el concert diuen que s'acaba, no? I la gent, otra, no? La gent demanava, no?, una altra, perquè era un concert guapo i perquè volien que tornessin. En aquell moment van passar coses molt especials. Els pocs pericos que hi havia allà van flipar. Perquè nosaltres estem acostumats, com a barcelonins, que som barcelonins, i catalans, molts, estem acostumats, doncs, a anar a concerts on la gent... surt, jo què sé, la Madonna, i de cop i volta surt amb la samarreta del Barça i dius, bueno, vale, ja hi som, jo he vingut a veure la Madonna, vale, Barça, estem acostumats, no? El Seixi dissi, vinga, la samarreta del Barça.
Jo m'imagino per on va, eh?
Clar,
m'imagino per on va.
Estem molt acostumats. Me'n recordo un dia de petit amb la meva filla, que era ben petita, i vam anar a un concert infantil i de cop i volta van dir, vinga, aixequeu la mà els que sou del Barça. Tots els nens amb els seus pares, amb la mà aixecada, cantem l'himne del Barça. I la meva pobra filla veient el seu papa de reull i dient, el meu papa, per què és un tio tan raro i no canta aquesta cançó?
De fet, això que dius és veritat, perquè el Sabadell tenim un dia a la nostra història que Sergio Dalma es va posar la samarreta del Sabadell en un concert. Tu recordes aquell dia?
Exacte. M'agrada en Fiter perquè com a arlequinat doncs entén aquestes petites coses.
Sí, home, compartiu colors, a més a més.
Compartim colors, evidentment. Compartim colors com vam compartir colors aquell dia.
I vosaltres compartiu ratlles de la samarreta. No som a quadros. Vull dir que no som a quadros.
Això és un altre tema que tocarem un altre dia. La qüestió és que es va acabar el concert, la gent va començar otra, van tornar els Dire Straits i en Mark Knopfler i dos companys més de la banda van arribar amb la samarreta de l'Espanyol.
Ostres.
Eufòria, bogeria, els pocs pericos que hi haurien allà vam al·lucinar i tenim el document concret, ara vull que estigueu molt atents, perquè sentireu els crits, sentireu com comença a sonar una cançó i després se sent algun Espanyol, Espanyol. Evidentment, després, sentim-ho. Eufòria, alegria. Money for nothing. Amb la samarreta de l'Espanyol. I paren. Sentiu l'Espanyol, Espanyol? Estàvem al·lucinant, no podia ser. Havíem vingut a veure els Dire Straits i a sobre es posaven la samarreta de l'Espanyol. I ara, clar, evidentment. Força Barça. Però els pocs pericos que estàvem allà eren feliços perquè, a part d'estar veient una superbanda, ens estaven fent un detall que normalment no ens fan mai. Eren feliços, no ens importaven els Força Barça. Era la glòria i, a més, tornaven a començar amb el Money for Nothing, temazo. Diners per què? Nosaltres trobàvem metàfores a tot arreu.
La pregunta és si ens segueix agradant tant Dire Straits.
No, jo crec que el van enganyar. El Mark Knopfler el devien enganyar i li van dir és la del Barça, i com que no li agrada el futbol...
Tu creus això?
És una opció, pot
Mireu,
ser.
Jo vaig fer com una gran cançó dels Dire Straits que es diu... Private Investigations. Private Investigations. Per què el Mark Knopfler es va posar la samarreta de l'Espanyol? Serà que a Mark Knopfler li agraden els colors blanc i blaus? Perquè ell és escocès. Ah. I la bandera escocesa és blanc i blava.
Sí.
Però ell de ben petit se'n va anar a viure a Newcastle. Un equip que no és dels més grans. Que tot i haver guanyat algun títol més que l'Espanyol, històricament és el 8è o 9è club de la Lliga anglesa, més o menys com l'Espanyol. Vosaltres què creieu? Per què creieu que es va posar aquesta samarreta?
I no dic que algú li va dir una teta, posa-t'ho i...
Aquest és l'equip líder.
Sí. Bueno.
Bé, jo vaig fer un viatge en el temps i vaig pensar, hauríem de trobar el promotor de l'any 1992, així que vam fer un super treball de producció i vam trobar el Carles Moixi.
Soy Carlos Moixi. Fui director musical de los Juegos Olímpicos en Barcelona 92. He traído a España a tocar a Peter Gabriel, Elton John, Dire Straits, Police... I que no falti de res, tu.
Ell va ser el productor d'aquell concert.
I ell és de l'Espanyol?
No és de l'Espanyol.
Ostres, no entenc res.
I li vaig preguntar, escolta'm, tu vas ser el responsable de que portessin aquestes samarretes? I em va dir sí. I em va dir, gravem-ho, explica'ns-ho, sisplau.
És una broma, entre comillas. En el concierto de los Dire Straits me lo había preguntado antes que cuál era el equipo local de aquí, de la ciudad. Y yo les dije que era el Espanyol, porque también lo es para mí significativo el Espanyol como equipo representante de Barcelona. Y entonces consiguieron camisetas del Espanyol y alguna del Barça y salieron con las camisetas del Espanyol.
El van enganyar. Boníssim.
Més o menys el vam enganyar. Però és que no només van enganyar els Dire Straits.
Paul McCartney, cuando actuó en el de las patas, me preguntó, ¿cuál es el equipo de aquí de Barcelona? Y le dije yo, el Espanyol. y entonces el tío en el escenario dijo un pisca de español. Bueno, le empezaron a silbar y el tío no entendía por qué le silbaban.
De totes maneres, en Paul McCartney fer aquesta pregunta de Barcelona.
Bueno, en una altra època, també. Jo crec que als anys 90 no hi ha la globalització del futbol que hi ha ara mateix, no?
Jo li vaig preguntar, però això per què ho fas?
No, en plan de conya. És que el deporte me parece tan absurdo. Todos los racismos, todas las violencias, todos los insultos. El deporte hay que tomárselo como lo que es, un espectáculo, es un entretenimiento que prefieres que gane uno que otro, evidentemente, pero ya está.
Gràcies, Carlos Moixi.
Brillant. Brillant.
Així que fins aquí el nostre petit detall perico, el dia que vam ser feliços perquè Marc Knopfler es va posar la samarreta de l'Espanyol. I Jordi Jacques, a partir d'aquí és tot teu.
Carles Moixi podria ser un gran perico, eh? Encara que no ho sigui, podria ser-ho. Bueno, he estat tan concentrat amb la teva investigació que la veritat és que no he estat per parir el plat i saps que el pareixo aquí al moment. Però, bueno, la cuina també va tenir, jo crec, un moment, un abans i un després, i avui m'agradaria fer un homenatge més que a un plat o tal, a un cuiner. Va haver-hi un cuiner als anys, a principis dels 90, i recordo els 90, 91, 92, que tot era més enllà del 2000, eh? Tot el que hi posaves la paraula 2000 era futurista, eh?
Sí, sí.
Fixa't bé. I va fer un plat, aquest cuiner es diu Àlex Montiel. Hi ha tota una generació de cuiners que estem molt influenciats per ell. És un cuiner que no va arribar a triomfar, no va arribar a triomfar amb els cànons del que es diu triomfar, a tenir els èxits i les estrelles Michelin que molts altres cuiners han tingut, però sí que trobaries tota la gran col·lecció dels cuiners que avui dia en tenen, que quan dius Àlex Montiel encara es quadren, perquè va ser un tio molt revolucionari. En el seu moment va ser el cap de cuina d'un restaurant que es deia el Talaia de Barcelona, però ell venia de muntar un restaurant que es deia l'Aram, que estava en el carrer Aragó, i que en aquell moment es deia que Ferran Adrià's i tots els que en aquells moments començaven doncs anaven allà a veure què estava fent aquest tio que era molt revolucionari. I tenia un plat que es deia el Gran Cremat 2000. El Gran Cremat 2000. I era un plat que al principi, que durant els 90, 91, 92, 93, va ser molt revolucionari en el món de la cuina, perquè per les combinacions, per la tècnica que s'utilitzava, i encara avui dia, Martín Berasategui, doncs encara el té en la seva carta, perquè Àlex Montiel, sortint de Talaia, se'n va anar al Bulli, sortint del Bulli, se'n va anar al Martín. I es va quedar a viure a Sant Sebastián, en el qual hi té un bar de tapes que es diu La Cuchara de Sant Telmo, que ell va sortir una mica desenganyat, una cosa que s'està fent molt ara, però ell ja fa 15 anys o 20 que ho va fer-ho, pues sortir d'aquesta alta gastronomia i tal i transformar la seva gastronomia en un bar de tapes, en una cosa més quotidiana, més popular, i que l'alta gastronomia arribés a tothom. En aquest sentit també va ser un revolucionari. I aquest, el Gran Cremat 2000, no era res més que era una terrina de foie, poma verda i anguila fumada. Això ho havien arribat a acompanyar, això anava tot caramelitzat, imagineu-vos una terrineta, una part de foie, una part de poma verda, una part d'anguila fumada. La combinació,
wow,
és ja encara avui dia és atrevideta,
és potent.
És un plat sensacional, és un plat golós, un plat ben acabat, ben estructurat, bueno, una autèntica obra mestra, i que això pues anava ben cremadet per sobre, una tècnica que avui dia també s'utilitza molt, però que en el seu moment també era bastant d'allò, no? Cremar un amb sucre un plat d'entrant, no? Ho havia acompanyat amb pasta, ho havia acompanyat amb un puré de pianau, ho havia acompanyat de diverses maneres, però crec que és un plat que marca molt aquell moment, aquell moment que vivíem de glòria, fins i tot aquell moment que vau viure de glòria vosaltres, aconseguint que en Marc Knopfler es fiqués una samarreta de l'Espanyol,
sí,
que Barcelona era olímpica, que el Barça al cap de poc guanyaria la primera Champions,
sí,
i que d'alguna manera es destaparia i començaria a posar-se en marxa aquesta cuina, i d'una miqueta de la mà també d'aquest del gran Àlex Montiel amb el Gran Cremat 2000.
Doncs vinga, fins aquí una nova edició del Que no falti de res, amb el Josep Lluís Santiso i la seva samarreta i bufanda de l'Espanyol, el Jordi Jaques i la seva samarreta i bufanda del Barça, i amb el suport i la col·laboració de la delegació de Girona de Catalunya Ràdio amb la seva samarreta i bufanda del Girona, que també estan brutals aquesta temporada. Nosaltres marxem fins la setmana que ve, però ja sabeu que ens podeu seguir escoltant quan vulgueu des del dial digital de Catalunya Ràdio a Mescat Ràdio, que ens trobareu a Twitter i a Facebook, i agraïm likes, comentaris i que ens compartiu. Mescat Ràdio, i que no falti de res.